Avui només tinc un nom per a vosaltres. Patrícia Coma, la Patri. Durant anys va ser l'ànima de la secció femenina de l'Espanyol. Vero Boquete, Ariadna Martín, Marta Torrejón, Sara Monforte, Alexia Putellas, Mapi León... Totes van passar per les seves mans. De seguida sentireu un munt d'anècdotes, com per exemple que ella va redactar el primer contracte d'Alexia. Comencem!
Futbol. Futbol. Un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Últim capítol de la temporada i al Fem Futbol hem sortit d'excursió al Club Esportiu Laietà, a Barcelona, que ens ha acollit molt bé per un dia especial. Ja amb totes, Ruth Vilà, es pot dir que ens hem autoconvidat?
Sí, sí, ens hem autoconvidat totalment.
Perfecte, havíem de tancar la temporada com Déu mana. També amb nosaltres la Maria Tiques, que perquè no et sentis orfa de Patris, te n'hem portat una, ara de seguida te la presentem.
Perfecte.
Perquè aquesta setmana has estat a Mallorca entrevistant un altre cop Patri, eh?
Sí.
Està bé, està perfecte.
Si no en teníem prou.
També aquí la Paula López, que arriba a l'estiu i toca desconnectar, però en breu ja marxes cap al campus del Guardiola, eh?
Tot just em queden 3 setmanes i som-hi cap allà.
Comenceu d'aquí 3 setmanes, eh?
Sí, comencem el dia 28 de juny.
Molt bé, i amb nosaltres també l'Andrea Ors.
Com esteu, família?
Que pel teu Instagram, Andrea, intueixo que has aparcat temporalment el femení per centrar-te absolutament en el Mundial masculí, eh?
És que sabeu què passa? Que si parlo a l'Instagram del futbol femení hauria de tancar l'empresa.
Oh.
Perquè parlo de...
Això ja
ho
deixes pel Fem Futbol, això.
Sí. Exactament, perquè aquest podcast, com sabeu, val molts milions.
Va, doncs ja hi som totes, també els amics de Panini, tot i que la Lliga F hagi acabat, obrim joc i fem futbol. I avui ens hem colat a les instal·lacions del Club Esportiu Laietà amb la complicitat de la Patrícia Coma, la Patri, que és responsable de màrqueting del Club Esportiu Laietà i que es presenta a si mateixa com a advocada, periodista i artista en aquest ordre.
Doncs sí, sóc així. Vull dir, m'heu de conèixer, sóc la Patrícia Coma, la Patri, o la Cookie per les noies del futbol femení, perquè m'ha passat a vegades que m'he trobat algunes, la Mapi León, per exemple, que va ser molt bo, el Godó, que enmig del Godó algú grita de lluny, grita Cookie! I jo digo, no me lo creo, és Maria León, Mapi, que jo estava ahí com, uf, el corazón m'anava a mil, ja en un moment que la Mapi estava en auge, i la veritat és que, bueno, el futbol femení és una família. Gràcies, Andrea, gràcies, Ruth. La Ruth va jugar amb mi molt de jove a bàsquet, però que sapigueu que és una gran del futbol femení. Sònia, moltes gràcies. I a les noies, doncs, estic molt contenta que estigueu aquí, la veritat.
De seguida parlem de la teva vinculació amb l'Espanyol, de qui et ve, que, per exemple, coneix perfectament diverses jugadores que després han triomfat al Barça, que en el seu dia van triomfar a l'Espanyol, però que els hi ha arribat l'èxit esportiu també al Barça. Però abans, Ruth, res, simplement per explicar una mica l'estiu que ens espera pel que fa a la planificació del Barça, tens algun detall?
Sí, vaja, que hi haurà aquest estiu, hi haurà alguns partits a fora, com han passat els últims estius, però des del club encara no tenen tancat què farà el Barça en pretemporada. El que sí que ens descarten és que aquest any hi hagi viatge a Mèxic. Recordeu que els últims anys hi ha hagut aquests partits a Mèxic, amb molt de públic i amb molt d'èxit de l'equip femení allà. Doncs aquest any s'està intentant tancar també el un tipus de partit a fora durant la pretemporada, però aquest any en principi no viatjarà l'equip a Mèxic.
I pel que vol saber la gent, Ruth, fitxatges, com pinta la cosa? Perquè nosaltres avui ens acomiadem fins al setembre i no sé si variarà gaire la plantilla d'aquí al setembre.
Hi ha molt de moviment, però no, és més moviment en base que a primer equip. A primer equip, pendents de tancar, si poden, jo m'explicaré les renovacions pendents, que serien les de Salma, Graham i Marta Torrejón. De que s'arribi a un acord amb elles, s'acabarà fent o no aquest esforç que comentàvem els últims dies, no? Que ara al femení, doncs la directiva els ha promès que farà un esforç per intentar mantenir i reforçar l'equip de cara a la temporada que ve, i en això estan treballant, i de que dels termes en què està en què aquest acord dependrà de que s'ampliï una mica el pressupost de cara a l'any que ve. Aquest any el pressupost era d'uns 22 milions d'euros, i de com es tanqui això, doncs s'ajustarà aquest pressupost de cara a la temporada que ve.
No patiu, perquè és l'últim capítol del Fem Futbol, però la Ruth segueix treballant durant l'estiu, sí. I la Tiques també, per tant, continuarem tenint informació de tot el que passi a Catalunya Ràdio, en el cas de la Tiques, al diari Esport. Patri, ara ets a l'Aietà, però tu vas estar 17 anys treballant a l'àrea social de l'Espanyol. Anys on el femení no és el que és ara.
No.
T'havia tocat fer de tot.
Sí, no, és que jo era més la mare, o sigui, crec que he sigut més mare que una altra cosa. Però clar, jo quan vaig arribar a l'Espanyol, jo arribava que acabava d'acabar la carrera de periodisme, i per mi, doncs, fer les cròniques era lo més important que hi havia al club. Aleshores, a mi, com que hi vaig entrar nova, me daven lo peor, no?, sempre. Llavors havia, és normal. Llavors havia de fer els benjamins i tots els equips de futbol base. Jo, que m'encanta el futbol, veure'l, m'encanta la dimensió social que té el futbol, però si em coneixeu sabreu que els meus coneixements futbolístics són bastant, diem, curtets.
No et fitxarà l'Ors
no,
per fer observadora,
no. Ara, per cuidar les jugadores,
aquí sí,
la
això
mejor.
Sí que la fitxaré.
La mejor. Però a mi no me digues si és lateral, central o lo que sea, perquè, mare meva, bueno, encara tenim històries amb això. I el cas és que, clar, jo un dia que estava allà entrenant, vaig veure en un camp que estava al final de tot, vaig veure unes noies jugadores, i llavors dic, escolta, dic, aquestes noies són nostres, i em diuen, sí, i digo, però una cosa, digo, i ningú fa la crònica, no, que això no interessa, no passa res.
El Benjamí sí.
El Benjamí sí. I aleshores vaig dir, oye, mira, fem una cosa, a mi no em costa res, perquè ja que estic aquí tot el cap de setmana, doncs no em costa res apropar-me, fer la crònica, i així la posem també a la pàgina web, creem un apartat per la pàgina web. És que antes, claro, ara tot és molt xarxes socials, us admiro, noies, però a nosotras nos ha tocado llamar con unos móviles un poco... Bueno, no passa res. El cas és que vam començar a crear la pàgina web, vam posar el femení, i aleshores pues, em vaig començar al ser dona i treballar en un club de futbol, doncs jo pensava que el meu compromís havia de ser una miqueta més amb elles, fins al punt que he tingut noies visquent a casa meva durant molt de temps, perquè el club, doncs, per exemple, el pis el deixaven, es quedaven sense casa... És a dir, que em vaig convertir una mica, a banda d'altres persones que també hi havia al club, amb una mica la mare i la persona que cuidava noies que venien molt joves a jugar, o l'Alèxia, per exemple, que ara amb l'Alèxia me'n recordo que quan va perdre el seu pare ja estava a l'Espanyol, i hem conviscut amb elles coses molt boniques, les he portat a casa algunes perquè acabaven molt tard i aleshores entrenaven a hores intempestives, i he fet una mica una xarxa amb aquestes noies que en el seu moment estaven visquent un futbol molt diferent al que estan visquent ara.
Clar, perquè ens hem de situar fa 20 anys i ara les veiem i totes són professionals, i n'hi ha que creixen ara que imaginen que tot sempre ha estat així, i no. És a dir, fa 20 anys probablement havien de treballar d'alguna altra cosa aquestes mateixes jugadores, no?
Bé, havien de treballar d'altra cosa, no tenien contractes, o sigui, jo a vegades els hi preguntava, escolta, i a tu cobres? No, a mi em donen una tarja de bus. A veure, en sèrio? Sí. Llavors, clar, a poc, amb el conseller que hi havia llavors, el Josep Ramió, que va ser una de les persones que va, i el Joan Collet, ho he de dir, que sempre estaven com fent suport al femení, els hi vaig dir, mira, també, com que he estudiat dret, bueno, soc advocada, però no exerceixo, diu, mira, us importaria que féssim alguns contractes a algunes noies, perquè és que em dona com una sensació de deixadesa. Llavors em van dir, venga, bueno, doncs els primers contractes que els tenia jo, i els tinc guardats en un disc dur, això no us lo ensenyaré, però bueno, és otro dia.
Un moment, m'estàs dient que tens, per exemple, guardat el teu ordinador, el contracte d'Alexia Botellas?
Per exemple.
Què dius?
Sí. Sí, perquè, clar, aleshores era clar, una cosa, jo la feia, em signaven, i a més jo negociava, o sigui, jo, que no tengo ni idea de futbol, jo negociava el contracte amb les noies.
I després, clar, tu després això ho enviaves cap amunt i et deien, com que t'has compromès a pagar-li X, no?
No, tant de bo, hagués pogut. Realment, és que ara, quan penso la sort que tenen les noies que estan ara al futbol femení, perquè abans és que feia molta pena el que negociàvem. Però com que vam començar guanyant Copes de la Reina,
clar,
havíem guanyat la Lliga, l'Adriana, la Vero Boquete, uh-huh, vam anar pujant una miqueta aquest mercat, o sigui, anàvem pagant una miqueta més. Però, clar, en el moment en què un club, com va ser llavors el Barça, decideix apostar realment, clar, és que jo, per exemple, Marta Torrejón, que és una de les noies que al Barça és indiscutible de fa molts anys, jo me'n recordo el moment en què ella havia de deixar l'Espanyol, que estaven parlant igual de 1.500 euros. O sigui, és que...
Clar, perquè ens fem una idea, ara el Barça té molts èxits, però en aquella època, el 2006, 2008, 2009, l'equip de Barcelona era l'Espanyol. Les bones, per dir-ho així, jugaven a l'Espanyol.
Sí, jo recordo quan anava a la Ciutat Esportiva, que anava a demanar fotos a Raúl Tamudo i Luis García, anava a la botiga de l'Espanyol i hi havia les jugadores més jovenetes venent-me les samarretes.
Treballaven a la botiga.
Oi?
Sí, sí, recordo, i a més treballaven, clar, era com part del sou, també. Clar. O sigui, se'l guanyaven. A sobre que entrenaven cada nit, perquè a més entrenaven moltes hores i moltes nits, que això és una cosa que és... Jo ara quan vaig pel matí les veig, digo, madre mía, no saben la sort que tenen, perquè clar, allà a les 12 de la nit, nenes de 16, 17, 15... Llavors, clar, nenes que no tenien cotxe, que tenien la mala suerte que la Patricia Goma les tenia que llevar en cotxe, que jo condueixo fatal.
Sí, jo, és han que, sobreviscut a tu.
Han sobreviscut. I moltes ho recorden. ¿Te acuerdas aquel viaje? No, no me lo recordéis, perquè realment... Sí, era una època molt bona. Però bueno, va haver un moment que, clar, vam gaudir moltíssim perquè la Vero, la Pamela Conti, venien gent de fora, internacionals, Lian Sanderson, o sigui, persones que ara dic, mare meva, aquestes van passar per l'Espanyol i todo por chiripa, perquè, clar, els fitxatges era, hola, què tal, mira, jo em feia passar per un munt de gent, o sigui, jo com soy artista, Sònia, sí, lo que te digo, pues això m'ha servit molt perquè, clar, nosaltres havíem d'enganyar a la gent perquè vingués i a les bones.
Com si tinguessin una estructura sis persones, trucaves tu fent veus.
Exactament, sí, sí. I no, ara et passaré amb la directora esportiva. Estava amb la Titi Camúñez, que també un record per ella, perquè la Titi és un clàssico, sí, sí, sí. I que sempre su figura, doncs. Ella estava molt per les nenes, també. Era una altra època. O sigui, imagineu la meva època. Imagineu la Titi. Ara que ja la a Movistar, al Pioneres,
sí,
que
sí,
no l'he vist, però la vull veure. Perquè em fa molta tendresa a persones que s'han dedicat al futbol, que fa moltíssims anys, i elles sí que tenen mèrit, perquè elles no tenien zero. O sigui, si aquestes tenien una miqueta, no, Andrea?
Sí.
A l'època de la Titi, i aquestes persones que s'han dedicat, aquestes dones, no?, que van ser pioneres, sí, perquè es dedicaven al futbol d'una manera, pues, com podien i sense cap recurs.
Bueno, i també és el valor de l'evolució, no? El fet de que jugadores com la Mapi et recordin a tu, jugadores com la Pina recordin a la Titi, perquè
sí,
va agafar aquella època quan la Pina estava a l'Espanyol, era l'Evina. Doncs que jugadores que avui estan gaudint del futbol a nivell professional, que se'n recordin de totes aquestes persones que heu fet possible, que elles tinguin o haguessin tingut en el seu moment doncs un mínim, no? Un mínim.
Clar. O anar-les a buscar, perquè jo me'n recordo els fitxatges, per exemple, a mi em van dir un dia, va venir una jugadora, bueno, la mejor que va, Verónica Boquete, viene del Prainsa, no sé què, vale. Bueno, l'anirem a buscar i la portarem a dinar, perquè antes se lleva mucho las comilones.
Claro.
Entonces vamos a llevarlas a comer. Y yo, vale. Y arriban la Vero, la Van Hermida també, la Meseguer, la Sílvia Meseguer, que
sí,
també està
sí,
molts
sí,
anys.
Sí, sí.
Bueno, i me'n recordo veure-les en aquell dinar i jo digo, ¿esta es buena? Pero súper callada, no deia res, petitona, clar... Jo digo, esta és la Boquete.
És que era molt jove, no?
I a més em deia, la Boquete! I jo decía, buah! I clar, els primers dies d'entrenament, jo digo, no, si mete muchos, o sea, guay, però, en serio, esta és la gran estrella. En 2-3 setmanes, aquella noia, clar, estàvem totes com, perdona.
És molt bona, realment.
És muy buena. Aunque no sepa de futbol, veo que és muy buena. I a part, una persona excepcional, perquè lo bo és que érem una família, o sea, se le rompía el no sé qué y Patrick, que me he dejado las llaves. Venga, ara voy a tu casa. Per sort me les feia posar a prop meu, perquè... Per Badal, perquè jo decía, si és que soy la madre, és que a ver, què os ha passado ahora?
Clar, perquè ja es compartia en pis, imagino, clar, no? Clar. Perquè no, l'Espanyol tampoc tenia per pagar...
Que va. I sort de la Lara Raval, que la Lara...
La Lara.
Sí, la Lara, hombre, una gran de l'Espanyol. Que...
He jugat amb la Lara, al Sant Gabriel.
És que la Lara, la seva família, va ajudar moltíssim també amb els pisos, amb aquesta mitja estructura veïnal, perquè, clar, els seus pares també són gent que... o sigui, de seguida es donen, i llavors, clar, vivíem allà, però elles vivien, que un, elles no sabien hacer arroz servido. ¿Cómo se hace arroz? I jo, oye, ¿de verdad me vais a hacer esto? Arroz servido. És que...
Ai, cookie... Uns mínims.
No, no, uns mínims... Bueno, allò era... Però, bueno, clar, allò és que... Clar, venien i no tenien a ningú a Barcelona. Sí. Entonces yo decía, hombre, a ver, pues yo no, me las llevaba con mis amigos, anàvem amunt i avall amb elles, anàvem als partits de l'Espanyol, del primer equip... La veritat és que érem una superfamília.
Patri, m'està fent por aquesta conversa perquè normalment anem llarg i estic veient que podem estar dues hores aquí amb...
Tenéis que invitar-me.
És tan interessant tot el que explica la Patri.
Tenéis que invitar-me.
La portarem una vegada al mes.
Clar, exacte.
Ja ens has dit que no ens pots fer d'observadora, però en el cas d'Alexia, per exemple, ja li notaves alguna cosa especial o era molt petita i encara no havia explotat?
És que era molt petita i, a més, clar, nosaltres vam viure la seva època pues, també que ho va passar molt malament. Aleshores, per nosaltres l'Alexia era una nena que la cuidàvem tant, era com un tesorito, però sense saber tot el que passaria després, perquè la Vero sí que la veien perquè havia anat als Estats Units, va ser la primera, per exemple, que va fer una roda de premsa de comiat a l'estadi, que jo eso me peleé, però lo logramos, i jo vaig pensar, jolín, Vero, lo estás consiguiendo, per això penso que si algú pot entrenar algun dia un equip d'homes, alguna dona ha de ser, o sigui, estic convençuda que serà la Vero, perquè aquella noia el que va fer va ser increïble. Però en el cas de l'Alexia, com que era tan petita, ostres, van patir molt per ella quan se'n van a Levante i deien, però com se va ir? Bueno, això era la comidilla entre tots. Com se'n va tan petita? Però clar...
Que se'n devia anar que tenia 18 anys, sí, una cosa així,
sí, sí,
no?
Sí, sí, molt, molt, molt joveneta. I al Levante, claro, que deies, no, si se'n va al Barça, mira. Però clar, jo quan la veig, i de fet, quan la vaig veure... clar, ja de superestrella, és que no me la creia, deia Alexia, tia. I ella també deia, diu, és que no m'ho crec. És que, clar, ara ja, perquè ara estem a 2026.
Clar.
Però és que aquesta noia, jo la vaig veure a l'Omaigol, que avui ho recordem, el 2022, amb tot l'equip, l'Andrea Pereira, la Clàudia, totes allà a l'Estadi de l'Espanyola, en un concert. I me'n recordo que li vaig dir, dic, ostres, Alexia, és que... Esto es muy fuerte, el que tú estás visquent realment és increïble. I ara jo tinc una filla de 12 anys que admira l'Alexia.
Clar.
I això, a la nostra època, les nenes, a qui admiraven? És que no tenien referents, només masculins. Clar. ¿Quién te gusta? Messi? No, de noia.
La mateixa Alexia deia que el seu referent era Rivaldo, per exemple. Clar, sí, clar. Ella portava l'11 per Rivaldo, clar, però no tenien referents femenins, o no tants.
O no tants.
O no tants.
Però ara, jo, la veritat, les admiro, i no sé si és per sort, el star system, pel mercat, més igual. Però l'important és que tenim referents femenins en el futbol, que és molt important. Però ara falta l'altre. Les dones a la direcció,
clar,
dels llocs.
Per favor.
És que, mira, afortunadament, aquí que tenim un perfil d'una observadora...
No.
Tenim un perfil d'una coordinadora de futbol base de l'Adam, Per tu, Paula, clar, l'estructura que té l'Adam comparat amb el que tenia l'Espanyol aleshores, vull dir, és magnífica.
No, sí, sí, i de fet, o sigui, l'estructura que tenim ara a l'Adam és gràcies a que això que hem pogut a inaugurar la nova ciutat esportiva. Ah, fins fa 2 anys l'Adam només tenia un equip femení i doncs, vam fer el canvi de rol, no? Vaig entrar jo com a coordinadora i en qüestió d'un any i mig doncs ara tenim l'estructura de 4 equips i ostres, la veritat que és un goig.
Però això que deia la Patri, que al final jo amb la meva empresa de scouting, que em reuneixo amb molts clubs, és cert que tots els directors o tota la gent que pren decisions són teus! Tots! Sí. Vull dir que en això no ha
canviat, encara que sí.
Exacte.
Si mires les banquetes, jo crec que aniran sortint aquesta generació de futbolistes d'ara. Ara deies, Vero Boquete serà la primera dona que entreni un masculí. El teu somni, no? jo començaria perquè entrenin els femenins. O sigui, també m'agradaria molt, eh? I ara hem tingut un cas d'una entrenadora a Alemanya que ha entrenat el masculí durant unes setmanes. Però encara estem molt lluny en aquest aspecte, encara estem lluny.
Una pregunta, Patri. Digues. Què ha passat a l'Espanyol? Estem parlant d'Alexia, estem parlant de Mapi, estem parlant de Vero Boquete, de Torrejón, de Pina. Patri, siga sincera, què ha passat?
El dinero. El dinero. És que l'aposta que fèiem nosaltres no era la que feia l'altre equip.
Però tu no tens la sensació que ho perdut l'oportunitat? És a dir, que l'Espanyol va perdre aquí una oportunitat? Vull dir, que estava situat allà i que no calien tants diners per mantenir el femení allà.
Sí, ara mateix ho estan parlant, inclús ara. O sigui, inclús això passa ara. És que, clar, el problema és que les juntes directives van començar a deixar de creure en el femení, perquè al final sempre teníem un conseller que era una mica el que... I, clar, que te lo tenías que camelar, bueno. Claro. O sea, sí. I va hacer la gara-gara i el Pino Puente. I nosaltres ho fèiem. I con alegria. I a sobre, creient en el que fèiem. Però, clar, quan et diuen, no, has de fitxar una jugadora per 1.000 euros, clar, quan a altres equips, i ja no el Barça, altres equips que van començar a apostar, perquè no ens oblidem que el Levante Les Planes va fer un equip també molt competitiu.
I el Sant Gabriel, el Sant Gabriel. El seu moment també, amb
clar,
el Llandri.
I què tenien? Un mecenes, una persona Llandri, que posava els diners. I clar, què passa? Que al final pues, se n'anaven, i amb tota la pena del meu cor, i jo també, fins i tot, em vaig desmoralitzar tant que vaig dir, jo em vaig quedar embarassada, me'n recordo, 2014, i vaig dir, ja està.
Fins aquí.
O sigui, ja no puedo más. És que m'estava barallant, perquè, clar, és molt cansat intentar mantenir a les noies per tot l'amor que les das, perquè al final l'únic, et puc dir que l'únic que rebien era molt d'amor, un suport i una xarxa d'aficionats que estimaven amb locura les seves noies, però clar, això no et dona de menjar.
No,
si estàs estudiant, o me'n recordo la Sònia Matías, portuguesa, que va venir aquí guanyant uns diners, clar, al final guanyava la meitat, i li dije, ven a vivir a mi casa, la vaig tenir visquent a casa meva durant bastant de temps, i clar, i era una noia pues, que al final pues, va haver de deixar el futbol, pues, perquè és que ja no li donava.
Clar, sí, sí. Però visquen a casa seva, saps?
Sí.
O sigui, és com si Joao Félix firmava el Barça i la Patri diu, mira, tinc una habitació aquí lliure.
Deco diu, vine a casa que...
Bueno, de fet, les primeres que van venir a viure a casa meva va ser... Això és molt divertit, perquè em van dir, van a echar del piso a la Anne i a la Míriam. I les van a echar perquè no sé què. I jo els hi vaig dir, me'n recordaré tota la vida, vosotras no tenéis problema. Si algun dia os echan, yo os dejo mis llaves y a mi casa.
¿Cuántas habitaciones?
Al día siguiente.
Ella té un hotel.
No tenia una casa molt petita, me l'acaba de comprar. I jo digo, vale, o sea, Patri, te podías haber estado calladita.
I de cop allà tenies família nombrosa.
Sí, era molt divertit.
Ella era la... Però, bueno. O sigui, el seu pis era la masia del femení de l'Espanyol.
100%,
Era, soy yo.
La marxa de Marta Torrejón devia ser una bomba en aquell moment.
Va ser una bomba i va ser molt trist perquè ens l'estimaven tant i havíem fet molts esforços per ella, perquè per unes altres igual era com, bueno, no passa nada, però la Marta era molt nostra. És que, a més, el Marc Torrejón, que també estava al masculí, que també aquella família ens l'estimava moltíssim. I clar, jo la Marta, amb ella va ser molt dur negociar, perquè ja sabíem que ella volia marxar. Llavors, clar, jo ja podíamos hacer lo que fuera, que no podia. I amb el Joan Collet, me'n recordo que ho vam negociar, i amb el Joan estàvem supertristos. Al principi, la veritat, diem una veritat, em va fer una ràbia suprema. Una ràbia...
A sobre se'n va del barri.
A sobre, o sigui, traïdora. Però després, home, reflexió... Bueno, jo sempre ho he entès. A vegades elles no ho entenien. Que a vegades jo els havia de dir, mira, no tienes piso. Bueno, jo, una mala llet amb mi, jo dic, però jo què culpa tengo? Si jo te digo lo que a mi me están diciendo. Però clar, jo entenc, pues igual que elles tenien aquesta sensació i que l'Espanyol les estava com obligant a marxar, jo també digo, home, és normal. És que clar, volen un futur millor i això tots a la nostra vida pues, ho hem hagut de fer.
Sí. Segueixes encara el femení de l'Espanyol? N'estàs pendent? No
bueno,
gaire?
Amb la Sara Monforte, perquè ella també va ser una de les nostres... Que esta, és que ella sí que és de les que dius, esta va a llegar, perquè tenia la tia, lo tenia tan claro, és que ella era jugadora-entrenadora. Uh-huh. O sigui, jo me'n recordo les xapes que els hi fotia en els autocars, perquè, clar, antes íbamos en autocar, jo no sé, ara les noies van en avió, van, sí, almenys algunes. Nosaltres anàvem a Santa Teresa, a Badajoz, en autocar. Claro, ahí se daba para mucho, ¿eh? O sea, ahí sabías muchas cosas de cadascuna, pero es que la Sara, yo digo, es que yo la admiraba. Ella y la Sandra Vilanova, me'n recordo, que anaven, eran molt amigas. Digo, vaya dos. Es que ellas si no consiguen llegar, pero mira, la Sara estic molt contenta que, i amb la Lara, que també la veig. O sigui, sí, segueixo en contacte. No vaig als partits, la veritat, perquè ara tinc una nena, també els caps de setmana i tal. No vaig tant com m'agradaria, però sí que és veritat que segueixo mantenint un fil, perquè és que no el perdré mai. I, de fet, em fa molta pena, a vegades, no estar, saps? Perquè per mi era molt més que una feina, que futbol, era persones que necessiten que les estimis.
Bueno, és que tu, al final, has volcat part de la teva vida, part dels, clar, teus recursos, part del teu temps i moltes coses que tu en el teu dia doncs, estaves tenint i no en grans magnituds, però ho has destinat a elles.
Mm-hmm. No, i tant.
També hi ha un punt romàntic, no?
Molt. Molt. És que elles em van fer creure en això.
Que hi ha aquest punt de materialisme que la professionalitat això es perd.
Sí, clar.
Totes les persones que ens dediquem al futbol femení tenim aquest punt romàntic de voler que funcioni, que tinguin, que posem tot el que estigui a les nostres mans perquè funcioni, perquè tinguin visibilitat, perquè tinguin tot el que es necessita i crec que durant molt temps, potser ja no tant, però durant molt temps s'ha tingut aquesta part, per part de tothom, per part de persones com la Patri, però per part de mitjans, per part de tothom.
I per això crec que a vegades ens fa tanta ràbia veure com el femení en moltes coses es masculinitza.
Sí.
Perquè nosaltres ho portem fent tant de temps d'una manera, doncs, amb aquest puntet romàntic, en el moment que veiem que s'està com masculinitzant, que estan entrant com, doncs, això, no? Els peces gordos aquests que es pensen que ajuden, però moltes vegades no ajuden. I, doncs, a nosaltres ens frustra, o almenys a mi.
Sortirem del podcast, anirem a Plaça Catalunya, que anem
manifestant. Bé, no, però afortunadament també té la seva part positiva.
Sí,
però
això sí.
L'evolució
home, cap a... la Patri,
cap a aquelles es puguin guanyar la vida, perquè realment en aquell moment...
Però és que la Patri ha sigut... No, clar, o sigui, peça fonamental de la millor generació de la història de jugadores de Catalunya.
Per això li hem dedicat un capítol, no us penseu d'aquí.
Sí, a veure... Sembla poc.
De veritat, m'ha compensat molt, perquè jo l'amor que tinc d'aquestes persones és, bueno...
Clar, incondicional, clar.
És increïble. I les famílies, perquè les mares, els pares, quan em veuen, els hi fa molta il·lusió, perquè va ser una època, ja et dic, sense recursos, però que el que teníem ho donàvem moltíssim. Mm. I la Titi, en aquest sentit, també ho he de dir, també, perquè ja també m'acordo, Kenty Robles, que no sé si...
Sí, home, i tant.
Kenty Robles, l'anàvem a portar...
En Marta Corredera entra en el filial, si no m'equivoco,
també,
a l'Espanyol.
També,
sí.
No, i la Marta les dues juguen al equip, també.
Sí, les dues van jugar al filial, sí. Després van pujar, sí.
El que passa que la Marta, l'entrenador que va entrar, no li feia molt... No li va agradar.
No li va fer el pes. Mira, va durar poc a l'Espanyol.
Claro, esto también era otra cosa, porque los entrenadores también bien, cuidadito, con la sensibilidad, con...
Ui, no, clar, si comences a explicar frases...
Això és...
Fem un altre capítol, amb frases que has pogut sentir.
Ja farem un altre. Però, no, he sentit de tot, ja. Però sí que és veritat que ha compensat molt perquè, bueno, és una generació que la porto al cor i quan em veuen, a vegades jo dic, ai, és que no volies, no sabia si dir-te alguna cosa, Cookie, per favor, i jo digo, és que no me lo puedo creer. Que aquestes noies tinguin aquesta sensació que jo per mi ho feia de veritat con el corazón i sense esperar perquè al final era com sobrevivir i... però estic molt feliç del que he viscut en el futbol femení i a l'àrea social de l'Espanyol també he conviscut amb nois meravellosos i tu saps, Andrea, que hem tingut futbolistes, grans persones, però les noies és que... és increïble.
Ja, però és que la Patri és així. Ho dic, jo he coincidit amb ella a la Secretaria Tècnica, a la Ciutat Esportiva, i en un ambient absolutament masculinitzat, trobar-me una persona com la Patri, que arribes allà, està amb un somriure, t'abraça, petons, que et diu t'estima. Jo només necessitava entrar allà que em diguessin que m'estimen.
Ho dic, és que
sempre t'ho he agraït molt, perquè et vas portar superbé amb mi i hem coincidit molts anys.
Molt bé.
Que maco, no?
Va, abans que ens posem a plorar, últim capítol, l'Andrea ens ha preparat... avui la segona secció, espera't, és una ronda de preguntes, però abans, no perdrem els bons costums, toca obrir els sobres Panini.
Visca!
Som-hi! Sònia, una cosa.
Digues.
M'he deixat l'àlbum.
T'has deixat l'àlbum?
T'ho juro.
Bueno, ja tens feina per l'estiu.
No, clar, perquè és que avui havíem de veure que pràcticament el deixem enllestit.
Aviam, us he de dir que ens queden, 30 cromos.
Tu fa més i mig que ens t'has segrestat l'àlbum i no el veiem, però vaja, et creurem.
No us ho creureu, eh?
Què? Qui t'ha tocat?
Espanyol.
Però...
Oh, qui és? Molt bé.
La Mapi.
Mira a mi, també.
Patri, com era la Mapi de jove, de joveneta?
Devia ser bastant com ara, no?
Tan introvertit. És que és increïble el canvi de la Mapi. És com Vicky Losada.
Sí.
La Vicky, a l'Espanyol, jo he flipat el canvi. I és més, la vaig anar a veure a un hotel perquè va venir i li vaig dir, Vicky, tu t'acuerdes? En l'Espanyol, no de... O sigui, una noia molt calladeta, molta... I digo, però en què t'has convertit? Que monstruo maravilloso eres ahora? I parlant en anglès, o sigui, una tia superres... És que em va encantar. I la Mapi era molt tranquil·la.
Ostres!
És que, no, de veritat, o sigui... clar, però és que ha fet un canvi perquè s'ha empoderat. Perquè,
sí, clar. Ha guanyat confiança.
Sí, i aleshores ara, jo és que quan la vaig veure, digo, buah, no me creo, i me dice, però si eras mi madre, digo, ja, però...
Hòstia,
Mapi, tia, és que és muy fuerte verte ahora lo que tú eres. Uh-huh. O sea, lo que te has convertido, un referente para muchas niñas. Uh-huh. I estic molt contenta per ella, perquè però sí, era molt tranquil·la.
Per l'Espanyol n'han passat moltes, d'aquestes jugadores que després hem vist triomfar el Barça. Vicky Losada, sí. Mapi... Alexia, que ja n'hem parlat, Pina. També va estar uns anys, Pereira,
jo no sé si en
Torrejón, i ara més recentment, que ja no les coneixes, Carles la Carla Julià. Sí, però ja no hi ha coincidit,
ja
aquesta ja et queda lluny. Bé, doncs ha arribat el teu moment, ara sí. Ors, ronda de preguntes diabòlica.
Ai.
Avui no tindrem
la ronda de preguntes. Paula López.
Ai.
Pregunta de sí... o no. La Dam acabarà tenint un futbol base femení millor que el de l'Espanyol?
Oh!
Mala llet, aquí. Mala llet.
Quin compromís. Jo espero que sí. Però és complicat perquè al final l'estructura de l'Espanyol és una estructura de club professional i nosaltres, com bé sabeu, no tenim primer equip. Però bé, la nostra feina és formar bé la base perquè després equips com l'Espanyol se'n puguin endur les jugadores i fer-les debutar a primera divisió.
Té el discurs après, eh? I
no t'ha
de respectar, sí o no.
Aquest podcast durarà 3 hores.
Sí, no, ja.
Seguim.
No vull ni mirar.
Ruth Vila.
Ai.
Estàs en una illa deserta i només pots compartir l'aventura amb una persona. Qui tries? Mitchell Kang o Emma Hayes?
Ostres.
Ho tinc claríssim, eh?
Michelle Kang.
Sí,
absolutament, Michelle Kang. Sí,
segurament...
Almenys t'esponsoritza l'illa deserta.
Almenys menjaríem llagost de l'illa, no? I et trauríem un helicòpter.
No, em sembla una tia superinteressant i... És que jo defenso molt la seva aposta pels equips femenins, perquè si no la fan uns altres, doncs qui la faci benvinguda és.
I Tiques, tu has dit, jo tinc molt clar.
No, Emma Hayes.
Ah, tu Hayes.
Ah, també, tant.
Sí, és veritat que Emma Hayes fa pinta de...
Sí,
de
ser,
ens posaríem a ballar amb ella.
De ser molt divertida. Ara s'ha quedat sense els seus temps morts. Ho sabeu, que a partir d'ara del Mundial Masculí ja ho comencen a posar en marxa i estarà prohibit quan la portera la tenen. Doncs que la resta de jugadores vagin a la banqueta. Funciona igual pel masculí i femení, però pel que sigui, els que temps morts
sí.
Només funcionaven en el femení, és a dir, que Jonathan ja no podrà treure la seva
pissarra
que ho va fer al final de la Champions. Segueix, perdona.
Maria Tiques, estàs en un karaoke de Les Palmes. Qui surt a cantar amb tu? Patri Guijarro o Clara Bull?
Òbviament, Patri Guijarro. És que m'hi imagino uns temes, tu.
Bé, perquè li agrada molt la música, clar.
Sí,
quin
sí.
Triaria?
T'he de dir que no tenim gustos molt semblants. Ella és més de reggaeton, tal, jo no tant. Li agrada Bad Bunny i tal. De fet, crec que ara va un dels concerts de Bad Bunny. Però, Clara Bull, és que imagina't quina cançó cantaria un Clara Bull. Sí,
alguna de Mamma Mia.
Sí, però imagina't en alemany. És que no. Patri Guijarro i una mica el Canto el Loco, de l'Oreja de Van Gogh. Jo m'imagino això.
Va, seguim. Patricia Coma.
A ver.
Quina jugadora t'agradaria que retirés a l'Espanyol? Marta Torrejón, Alexia o Pina?
Ui.
Ai, és molt difícil. Ay, no sé, las tres no pot ser, ¿no?
Tan de bo, tan de bo las tres.
Bueno, sería muy bueno a las tres, pero no sé, igual la Marta, perquè la Marta, pues no sé, s'hauria de tornar a l'origen una miqueta. Vinga, va, voy a decir la Marta, però Clàudia i Alexia.
I última pregunta. Sònia Jalma, si avui haguessis de posar 100 euros a una futura pilota d'or que encara no l'ha guanyada, a quina jugadora els apostaries?
Jo no tinc opcions?
No. Creativitat.
100 euros... Mira, alguna nord-coreana.
Exacte. alguna que no l'hagi guanyat ja, per tant, descartem Alexia Aitana. Mira, diré una que no és del Barça, així no em comprometo amb cap del Barça que després la guanyi una altra. Una amiga teva.
Ah, tinc tantes amigues.
No, però la teva prefe de tota la vida del Lío.
Ah,
Lili Johannes.
Bon nom.
Bona,
bona. Bon nom.
I jo li faré una pregunta a l'Andrea Ors.
Toma. Bona, bona.
La torno.
Ah, jo ara et faré una a tu. Digues. Les preguntes
totes,
creuades, com hi ha la secció.
Què has dit en tots els capítols del Fem Futbol d'aquesta temporada? En el teu triple? No val Lili Johannes?
Et dic amb ara, quina, són 18 noms, perquè són 18 capítols previs.
Amb quina et quedaries?
Ostres!
I per què?
Però és que no... Clar, els triples...
Farem una cosa. Comença a pensar i ara, mentre tu penses, la Paula ens explica, que s'ho tenia molt guardat, quin vincle hi ha, quina relació hi ha entre Paula López i Alexia Putellas?
Bé, doncs durant 4 anys vaig estar seguint la seva doble oficial en termes de rodatges i anuncis per diverses marques esportives. De fet, va haver-hi un rodatge bueno, que per fer-lo em van haver de tallar el cabell. Jo tinc el cabell que m'arriba al cul, sí? Quasi. Vale? Me'l van haver de tallar per aquí, per sobre dels ombros. Me'l van tenyir una miqueta d'arròs.
Bueno, però què va ser, quan ella es va tallar el cabell?
Sí, quan ella es va tallar el cabell i...
Post-primera Champions.
Sí, i se'l va ficar molt ros.
Sí,
sí. Sí. Res, perquè se'n veiés 5 segons d'esquenes corrents. Però...
Sí, una perruca que... d'Alexia Putellas, bàsicament sí. Pel teu talent, pel teu top.
Sí. Pel teu una pilota, no.
No per l'alçada, no per l'alçada. No, no, la veritat que en termes de mides i de més, les cuixes, no, l'alçada, sí que són molt, molt similars. I de lluny, quan m'han ficat alguna vegada la perruca rossa o el cabell curt ros, sí que ens donem un aire, de lluny.
Tinc curiositat de saber com arribes a ser la doble d'Alexia. No sé si això ho pots explicar, si no ho pots explicar.
Sí, no, no. Quan
algú et veu i diu...
Quan jo jugava al Sant Gabriel, va venir un noi d'una agència que es diu Sports on Screen, que és una agència que col·labora molt amb marques esportives per fer anuncis. I ens van proposar, no, de fer com un càsting a totes les jugadores de... Bueno, necessitem jugadores per fer anuncis de marques esportives. Llavors, doncs, una vegada fas els càstings i ja tenen una mica com en el registre de la companyia. Nike, per exemple, o l'empresa esportiva, o Samsung, o la marca que en aquell moment necessiti l'Alexia per fer l'anunci, diu, vale, necessito tantes jugadores o tantes noies per fer aquest anunci. Llavors, el responsable de l'empresa passa com els perfils que, un, estem disponibles, i dos, que ell creu que encaixin, i després la marca escull el perfil que vol. I res, doncs, es veu que la marca, doncs, tots els anuncis que fèiem de Nike amb Sports on Screen, que era l'empresa a la que jo estava com a la borsa, sí, de jugadores, doncs cada vegada que hi havia un anunci de Nike amb Alexia, doncs jo era la que havia d'anar.
Bé, doncs que prengui nota Pere Romeu, que potser necessita una doble dintre del vestidor ara per jerarquia i tal.
M'encantaria, Paula Capitana.
Calienta, que tens la resposta a la pregunta, Ors?
Diré Roder, del Haken. És que no...
Aquí, molt convençuda.
No, és que no recordo els triples, com n'he dit, igual 50.
Ens has venut una de triples allà.
Per això.
Felicitats, Roder, et quedes, eh?
Sí.
No, però el Haken...
Sí, perquè jo crec que a més...
Estimem el Haken.
És el teu equip.
No, i aquest estiu jo crec que m'haurà dinarets, sí, no?
Però jo tinc una altra pregunta. Què prefereixes?
Ai!
El Haken o la selecció...
Mira, us he de dir que la selecció nord-coreana, perquè l'altre dia un equip nord-coreà va guanyar per primera vegada a la història a la Champions asiàtica femenina. I va anar el president a fer una mica el que es diria el paper.
Va, ja podem marxar. Tancarem aquí aquest 19è capítol i fins aquí aquesta segona temporada del Fem Futbol. En els 18 anteriors us hem explicat que el Barça va ingressar 1 milió d'euros en sortides l'estiu passat, que un ajudant de Van Gaal va ser clau en el fitxatge de Brooks pel Barça, que Rosalía enamora. Per què Caicedo no va fitxar pel Barça? Com és el nou vestidor del femení al Camp Nou? Laura de Vicky López dins i fora del camp. Que el Barça estava indecis respecte a Mapi León, que Liv Pennock, una jove promesa neerlandesa, fitxava, que la lesió d'Aleixandri alterava els plans de futur del club laurana, que el Barça incorporava Julia Torres a preu d'or, que Mapi lluitava per evitar el quiròfan, com va fer, que el Barça oferiria la renovació per a Romeu independentment dels resultats, que Aitana volia escurçar terminis. Entrevistàvem Carla Julià, sí que han passat coses.
Sí?
També us vam avançar que Mapi comunicava al Barça que marxava, que Aitana i Pere Romeu tenien diferents percepcions respecte a si estava o no per ser titular a Oslo, i la intrahistòria del comiat d'Alexia Putellas. Pel camí, us hem reclamat no sé quantes pilotes d'or per Patri, sobretot, sí, gràcies a la Tiques. Enlloc trobareu més informació del femení amb la Rut Vilà. Enlloc ningú reivindicarà la pilota d'or per Patri més que la Tiques. Enlloc descobrireu més noms fora del Barça que amb la Ors. 18 capítols a raó de 3 noms més el triple. Els he comptat 72 noms, ens has colat aquesta temporada.
Aquest podcast val molts diners.
Home, tot en certs, tot el que estaves dient i que hem comentat s'ha acabat donant.
I això sense oblidar tots els campionats territorials que ens ha situat la Paula, que té controlada és la jugadora sub-12. I el seguiment no només de la Lliga F, sinó també de la primera, segona i tercera federació. Un podcast que no s'entendria sense la Rut Vilà, la Maria Tiques, l'Andrea Ors i la Paula López. Gràcies a totes vosaltres. També a la Patri i al Club Esportiu La Talleta, que ens ha cedit aquest raconet per tancar la temporada. Gràcies també al Dani Batxier, impecable com sempre, i al Salva Poc, un dia més ens ha tunejat el capítol. Si ens deixen, tornarem al setembre, de nou des dels estudis. Gaudiu de l'estiu.
Vols escoltar més podcasts com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.